el pit de totes. Parlem molt de càncer de mama, sobretot en les dones. Cadascuna ho passa com pot, i algunes no poden quedar-se per explicar-ho. Mentre transitava pel purgatori de les medicines i la quimioteràpia, la poeta lleidatana Dolors Miquel, amb les forces arrencades de no se sap on, ha escrit el seu particular homenatge al pit adormit, un llibre del que tothom en diu meravelles. Avui hem baixat a la delegació de Tarragona, on viu, per parlar amb ella. Dolors Miquel escriu sobre el pit i fa una història cultural dels pits de totes, el de la maternitat, el de l'amor, el de la sexualitat, parlar de pits grossos i petits. I d'aquesta manera també parla dels nostres anhels, les nostres pors i els nostres amors.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Hated by all and everywhere he goes, blazing contempt for human life and lies.
Murderous heart and what he knows from life and fear. I si haguéssim de fer un resum particular d'aquest llibre, del Pit Adormit, editat per Edicions 62, aquesta cançó ens aniria perfecta, perquè és aquesta barreja de parlar d'amor, d'històries, de memòria i sobretot d'una vida molt llarga que han viscut dones com la Marian Faithfull, que ja no hi és, però la Dolors Miquel sí que hi és i té moltes ganes d'explicar-la en aquest llibre que us recomanem moltíssim. Hem anat a Tarragona, hem pujat, passen 8 minuts de les 9 de la nit, això és Catalunya Ràdio, i després tenim aquí la Georgina Monge, que ja està fent cua, perquè ens parlarà de què?
Deepfakes, d'aquesta nova forma de violència masclista que s'està donant a les xarxes.
Exacte, d'enganyar-nos a través de la imatge, d'aquestes imatges que s'inventen per fer-nos parabojos. Això serà la segona part del programa, però nosaltres comencem aquí, us donem la benvinguda, benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies, i avui sí que ho podem dir, pits amunt. La poeta Dolors Miquel torna després d'un silenci llarg amb el pit adormit, però la memòria viva, vivíssima. El pit adormit és el nom del seu últim llibre, un viatge poètic, perquè les poetes no poden deixar mai de fer poesia. Agafada a l'excusa de sobreviure, malalta de càncer de pit, escriu un llibre que és memòria del seu camí en la literatura, ens parla d'amors, del que és ser una dona a través de la mitologia, dels referents històrics, de la cultura popular, de l'alta cultura. El pit adormit, jo diria que és una catedral gòtica de vida amuntegada que ens fa viure totes. Què et sembla, això que dic?
Bé, Miquel. Bé, el que passa que jo és que sóc molt amant del Sant Crist de Taüll.
Tu ets més del romànic que del gòtic, sí. Jo ja ho sabia.
I aleshores, no sé, a veure, jo una catedral d'Escuradents, com diria l'Enric Casasses, no? La catedral d'Escuradents. Doncs no, és que no sé, és un llibre que vaig escriure, no és res més. O sigui, és així. És a dir, ara, per exemple, quan me'l miro, doncs penso, hosti, com ho vas poder fer? Perquè, clar, no tenies energia. Però, clar, penso, en realitat, tota l'energia devia venir d'aquí. O sigui, la poca que tenia, me la devia donar el llibre, perquè, clar, és que ara mateix no entenc com ho vaig fer, la veritat.
Clar, és que jo, llegint-lo, jo també sóc més del romànic que del gòtic, eh? Però jo pensava que gairebé t'estaves encomanant a un déu, que tu dius en el llibre que no existeix, que hi ha un punt en el llibre gairebé com de lletania, de resar.
Sí, sí, totalment. O sigui, jo m'estic encomanant a un déu. El que passa és que no trobo religió que d'alguna manera que aculli aquesta idea d'aquest déu, ni trobo tampoc filosofia que me'l resumeixi o que em digui... Però d'alguna manera el necessito. No sé si perquè m'han educat amb la idea de déu. Jo crec que no, perquè una vegada, quan ja era joveneta i tal, vaig pensar, hosti, és que a tots els pobles del món tenen religió, o sigui, tots tenen la idea de Déu, no? O sigui, que és una idea universal, és una idea, diguem, que és medular de la raça humana, jo crec, no? No sé si els lleons i els gripaus també en tenen.
No sé, els haurem de preguntar.
Però és que no se n'entenem la seva llengua.
Escolta, però clar, tu estaves en un moment, passes per mil fases en tot aquest període de la malaltia, perquè clar, aquí ens sembla, llegint-te, que són molts anys, però en realitat no van ser tants anys. Potser no va arribar ni un any.
No, van ser 3 anys.
3 anys, eh?
Sí. És que la cosa es va complicar, o sigui, perquè si és només càncer, bueno, ja es ven, diguem, fotuda la cosa, no? Però, clar, amb les medicacions que et donen i tot això, doncs, clar, et foten altres òrgans en l'aire. I a mi se'm va complicar perquè em van fotre un altre òrgan en l'aire i, clar, vull dir, aleshores, cada dos per tres l'ambulància d'urgències està tot el dia a Santa Tecla. Yeah. O sigui, me coneixien tots pel nom. O sigui, era horrible.
Però, de tota manera, hi ha molta crítica també en aquest llibre al sector mèdic, sí, a com tracten els pacients, i recordo un fragment, ara no sé quina pàgina és, però tu estàs estirada i sents les infermeres parlant del seu cap de setmana i de tot aquest món que està tan viu quan tu estàs allò que hi ets però no hi ets.
Sí, és que jo penso, per exemple, una cosa que em va cridar molt l'atenció, no sé si es dona a tot arreu, és que les infermeres de la quimioteràpia, les que te la, diguem, posaven i tal, eren molt joves. Vaig pensar, és que potser és un món que no es pot aguantar gaire, no? O sigui, perquè, clar, veure pacients, alguns dels quals ja estan destinats a morir, no? I els altres, doncs, potser sobreviuran, quedaran amb lacres, no? Etcètera, etcètera, doncs poder és molt trist. I vaig pensar, no hi ha dones grans, saps? O sigui, eren noies joves, no? I potser després vaig pensar...
Vols dir que no en tenien la mort?
No, que volien d'alguna manera superar aquell estat, perquè clar, veure la vida així és molt dur. O sigui, tenir una visió de la vida així realment és dur. O sigui, si no et dediques a riure, a fer bromes, a pensar si te n'aniràs amb aquell o si aniràs a no sé on de viatge, què et queda? O sigui, a veure, és molt dur, no?
Dius que jo t'he sentit dir que el Pit adormit, aquest llibre, va ser una necessitat que es va convertir gairebé en una obsessió. Era una manera d'agafar-se la vida? Què era?
Sí, per mi era la vida. No era una manera d'agafar-se la vida, no?
Era la vida.
Era la vida.
Perquè no podies moure, pràcticament.
No, pràcticament. Hi havia molts moments que no podia moure'm. Al principi, encara em podia moure, era molt cansament. Perquè, clar, jo no sabia que estava tenint... Bueno, que el cor, o sigui, no havia suportat el rotllo patatero que em posaven, no? Clar, i aleshores això, entre una cosa i l'altra, clar, era com un còctel molotov. No tenies, diguem... El que passa és que sí que és veritat que no sé... És que no entenc. O sigui, perquè si no podia anar ni al lavabo, caminant, ni podia fer-me res. La major part de dies... Uh-huh. Jo penso, com va...
Algú llegint el cuento deu pensar... Tot cuento.
Sí? Jo mateixa, a vegades ho penso.
Aquest s'ho ha inventat, això de la malaltia, només per escriure,
sí,
aquest llibre.
Exacte, sí, una merda. Tant de bo no l'hagués escrit, de veritat, eh? Ja.
Escolta, però sí que...
Però només perquè no hagués passat per això, no? Per no escriure...
Absolutament, sí. Perquè tothom n'està dient coses molt bones.
Sí, sí, és una altra cosa que em crida molt l'atenció, no? Vull dir, perquè jo pensava... Quan m'ho vaig acabar d'escriure, m'ho vaig llegir tot i dic, sí, sí, que aguanta, no? Perquè, bueno, havia fet ja... A veure, anava fent per trossos i tot, no? I sobretot polint, perquè hi havia trossos que a vegades... És que a vegades quan escrius hi ha trossos que són... que t'agraden molt, no? Però els has de treure perquè no hi lliguen. I allí tens com una baralla, no? I, bueno, jo ja no hi tinc baralla, o sigui, els trec i fora, no? Però sí, sí, vaig pensar, vols dir que algú s'ho podrà llegir? I tal, i me'l vaig llegir i vaig pensar, doncs sembla que sí, que es pot, no?
I tant.
Sí, i aleshores vaig esperar a veure què em deia el meu editor, perquè no se l'havia encara llegit, s'havia llegit només 10 o 15 pàgines al començament, perquè, clar, com era una estructura que vaig pensar, la faré com... Bueno, de fet, copio aquesta, la Maggie Nelson, els Bluets, no? Que ella em va donar la idea, i pensava, hosti, quina bona idea de fer una estructura així, perquè, clar, és tan lliure... que en cap moment et pots sentir tancada en un altre món, perquè dius, hòstia, tenir dos mons alternatius, el que vius i el que imagines, no... Jo per això amb la novel·la estic com a, diguem, separada, no?
Aquest llibre també és un viatge de memòria en una època, a finals dels 90, a Barcelona, on hi havia un moment en la poesia estava molt efervescent, on hi ha molts recitals, on hi ha feina, on hi ha públic,
sí,
per tot
públic,
això.
Sobretot públic, però públic de veritat. És a dir, per exemple, jo ara vaig anar al Festival de Poesia de Barcelona, no? I que me n'alegro molt que el facin, que el facin cada any i tot això, com m'alegro molt que facin els Jocs Florals, Pàtria, Fe i Amor, trobo fantàstic, no? Doncs, i la veritat és que tu veus el públic allí assegut? i sembla que hàgim tornat als recitals, diguem, tradicionals, no? Aleshores hi ha com un desfase, no? Entre, per exemple, si surt un grup, per exemple, el grup on surt, no sé, el fill de del Pau Riba i la Mami Marc, no? Doncs el Llull Riba Marc, no? I aleshores dius, hosti, estan fent una cosa que és trencadora, però està en un ambient que no és trencador. I aleshores aquest ambient no s'arriba a trencar, tampoc, saps? Vull dir que...
Què creus que ens ha passat? Perquè hi era això a Barcelona.
Sí, jo penso que ens ha passat el mateix que la roba punky. O sigui que hi havia uns tios i ties molt superguais a Barcelona quan jo era jo i estava a la universitat, que eren punkis, no? Jo em recordo una tia que portava una faldilla que l'agafava amb una agulla de cap i vaig pensar, hosti, un imperdiu, que és meravellós això, i pensava, quina dona, no? I tal, i aleshores, de sobte, van passar uns anys i me trobo peces punkis a Passeig de Gràcia, a les botigues de pijes de Passeig de Gràcia, de Diagonal, no?
O sigui, ja s'ha domesticat tot.
Sí, s'agafa, la societat s'apropia per destruir. O sigui, i és una manera superguai que té la societat d'anul·lar.
El capitalisme.
Sí,
el capitalisme de fer calés amb una cosa que no valia res, que era pura imaginació.
No? Sí, però no només... És que aquí no, o sigui, si només fos fer calés, encara aplaudiria. Però aquí és pitjor, perquè el que volen és destruir aquella idea. No. I la manera de destruir aquella idea, quina és? Que se la posi una pija.
Escolta, parles d'aquest món de la poesia, sí. I en aquest món de la poesia gairebé tots són homes.
Oh, sí.
I tu dius que hi ha tots els homes, l'Enric Casasses, el Víctor Nic, l'Escofet,
Pedrals,
etc. I tu ets l'única dona, pràcticament. I després tu, que els hi fums una mica de canya, tota una colla de noies que tu dius que són unes groupies, unes fans, etc.
Sí,
no?
És que ho era.
Les noies dels pits petits, perquè per ser groupie i fans s'ha de tenir els pits petits, o
sí,
què?
Sí, jo tinc, tinc una teoria, i la teoria és que... A veure, jo, per exemple, sóc una dona així més aviat nòrdica. Per
sí, tu dius que ets alemanya.
Exacte. Sí. I aleshores, doncs, jo veig que els agraden més iberes. O sigui, dos petit, pit petit, cul petit, si pot ser trets molt allargats, no? O sigui, jo el que veia... A veure, si és amb aquesta fisonomia i té ulls blaus i tal, o sigui, amb aquest tipus de físic, o sigui, i eren noies així com petites i tal, i allí dic, jolín, no?
Però tu estàs fent una crítica aquí, una crítica...
Total.
Amb aquestes noies, també, i sí. Però sobretot a la poesia. I, de fet, hi ha alguns moments que li dius a grans sanctos santorums, com Vignoli o Portavella, en aquest cas director sí. De cine, agenolleu-vos, demaneu-nos perdó.
Clar.
Perquè no hi érem, en aquest cànon. No ens heu vist.
Clar, perquè és que, home, és que jo quan vaig tornar a veure el recital del Praix, del Portavella, és que, a veure, se'm van caure les calces, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, vaig pensar, o sigui, és que és al·lucinant. O sigui,
diem només... l'ànima als peus.
Exacte. Dic, és que és al·lucinant. Només hi ha una puta tia a tot aquest recital, a part de la peça rodona, però aquella, amb ella sí que la graven perquè era la noia jove del Ferrater, i això queda molt bé, no? Que el poeta vagi amb una noia jove, perquè no sé. És com si fos un... No sé, potser és una història de masculinitat, de potència viril, no? No sé. Hi ha alguna relació. Bueno, ara ja m'he perdut.
No, però dic que en aquell moment te'n donaves compte o te n'has adonat escrivint el llibre? Que
no,
ja
me n'adonava aleshores.
I et feia ràbia, eh?
Bastanta, perquè dius, a veure, aquelles noies estaven totes allí esperant que el poeta, els poetes en plural, vull dir, havia, per exemple, l'Enric tenia molt més predicament.
Moltes fans.
Buah, era terrible, però els altres també en tenien, no? I aleshores totes estaven esperant que els fessin un poema. I pensava jo, era com una absurditat, no? Vull dir, o sigui... No
es van
sé.
Crear com, podríem dir, estrelles de rock a petita escala.
Totalment, sí, sí, jo ho veia així, perquè a més, per exemple, recitaven els versos amb veu alta. Moltes vegades, alguns tipus d'algunes estrofes, el públic les repetia, com ara canten cançons, no?, i tot això. I sí, sí, i aquelles noies, doncs, estaven allí totes, i aleshores, clar, jo això ho havia conegut quan era alumna a la universitat, perquè això també ho feien els professors, no?, que estaven més o menys bons, no?, i que tenien, eren més o menys interessants, doncs el que feien era, d'alguna manera, totes estàvem allí pendents d'aquell tipus, no?, i aleshores el fet de ser tu marcada era com una lluita, o sigui, és que hi ha aquesta mentalitat patriarcal que també tenim molt les dones, no?, d'esbarallar-nos per un home i ser l'escollida. I després, quan ja ens ha escollit, totes les altres dones són unes bruixes perquè ens el poden prendre. Aquesta és la base, no?, d'aquest tipus de pensament que jo odio.
Però això ha canviat, i no totes som iguals.
Això sí que és veritat, que no totes són iguals, però la major part...
Hi ha gent amb pits grossos.
No, però que no vull dir que aquestes noies joves ho fessin, sinó... Però penso que, no sé, ara potser sí que ha canviat, no? Però jo durant la meva època no. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you?
El que tu també dius, perquè és que dius moltes coses en aquest llibre, és que algunes d'aquestes... O sigui, és a dir, que les dones encara ens mirem els homes com des de baix i que, en canvi, els homes entre ells s'intenten fusionar amb l'altre, intenten ser l'altre, prendre-li les idees, podríem dir, o ser ells. És a dir, l'Enrique Sassas potser també tenia fans homes, però el que volien era ser com ell.
Totalment, o sigui, jo, clar, jo no ho entenia, perquè jo l'idea de l'Enric, dic, és que no ho entenc, dic, perquè no busquen la seva pròpia veu, dic, perquè no s'esforcen, no? O sigui, jo no ho veia en aquell moment, però clar, és que també pensa que, a veure, segurament no tenien veu pròpia. Aquesta és la història de base, també, o sigui, segurament, si no imitaven amb algú, no haguessin pogut fer poesia, no? Però sí que és veritat que estaven com tots, hi havia com una... No sé, com si tots estiguéssim drogats amb la idea de l'Enric, no? I tot plegat, no?
Potser era el que més sobresortia de tota
Totalment,
aquesta colla.
Sí, sí, era
És evident, i també és el que tenia més edat, el que ha arribat fins avui amb una carrera molt important darrere. Sí. Se l'ha reconegut també en premis. Tu també podríem dir que has fet el mateix camí. Tot i així, en el llibre també desconfies de les teves possibilitats
Totalment,
com a
perquè,
poeta. Per què creus que passa això?
Home, passa perquè jo, per exemple, estava allí donant-ho tot com tots, o sigui, i tal, i tot eren homes, però jo no me n'adonava perquè acabava de trencar un matrimoni, bueno, tenia el cap a no sé on, no? I
aleshores... Amb els suecs.
Bueno, amb els suecs després.
És que em perdo amb tant de mascle.
No, en aquell moment estava, clar, encara bastant ferida, no?, d'aquell paio que vaig estar amb ell durant tant de temps, no? I ara sempre m'has dit el suec i ja me n'he anat a Suècia
sí,
i
ja
a França.
Calor, ja t'ha agafat calor.
Ja m'ha agafat calor.
Canviem de tema.
Vale.
Tu venies amb el cor, trencat. Tu estaves amb el cor trencat.
Sí, i aleshores no me n'adonava que tot eren homes, no? Però una cosa que sí m'adonava era que, per exemple, hi havia revistes de pensament o el que sigui, no? I aleshores, per exemple, doncs ara parlareu l'Enric amb no sé qui, ara parlarà... No sé, sempre homes, jo pensava, però és que es pensen que no tinc intel·ligència. O sigui, perquè,
però al
clar,
final una s'ho creu, perquè tu hi ha un moment
clar,
que fas una mica d'humor en què dius que tornes una nit d'un recital i dius que estàs amb els ulls tancats i veus com una llum i penses que t'ha patat l'única neurona que tens.
Sí, aquí hi ha una mica de cinisme.
Hi ha una mica de cinisme, però sí que...
Ja, sí, no,
aquesta
és
idea
que
ens ha fet molt
la idea,
mal, jo
molt
crec.
Mal, és que és, la història és com si ells tinguessin intel·ligència i nosaltres no. O almenys no la intel·ligència que tenen ells, que és superior. O sigui, i aleshores, clar, això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no? Vull dir, perquè dius, hosti, jo no arriba... O sigui, no sé, és que jo durant tota la vida, després, ara penso, hosti, però què pensava que era la intel·ligència? O sigui, és que pensava que era una cosa gairebé extraterrestre, o sigui, inassolible per un cervell femení, no? O sigui, ho veia com... T'ho dic de veritat, no exagero.
No, et crec. De fet, jo ara pensava, si escriure aquest llibre t'ha servit per definitivament demostrar-te a tu mateixa que ets una dona molt intel·ligent, a part de sensible, bona poeta i moltes altres coses.
Sí, sí,
no t'has
sí.
fet fent la pilota, eh?
Sí, bueno, la veritat és que... La veritat és que també és veritat que en un moment determinat de la meva vida, doncs, me va treure molt la filosofia, l'assaig i... Sí, jo, des de molt joveneta, sempre he estat pensant. O sigui, no sé, per exemple, doncs, si vaig amb el cotxe, per exemple, amb el meu parella, no? Anem al vora la platja i penso, per què han fet aquí aquests edificis? O sigui, sempre m'estic fent preguntes, sempre m'havia estat fent preguntes i preguntes i preguntes del món, del per què del món, del per què de les coses, no? I, bueno, i és veritat que, a partir de que trobo tots els pensadors aquests, que sempre havia volgut, diguem, trobar-los, però, clar, a vegades la vida t'aparta d'allò que vols, no? I la veritat és que m'ho vaig passar molt bé, no? I clar, i és veritat que fer aquest tipus d'estudis, doncs, que feia jo a casa i tot plegat, doncs, sí que era com... Me'n vaig adonar que la intel·ligència no era masculina. O sigui...
al tanto, titular. Dolors Miquel.
Vull dir que era intel·ligència, no? O sigui, no tenia sexe, vaja.
Això ara sembla obvi, però jo crec que hi ha aquí una lluita, i de fet jo crec també, i és una cosa que expliques al llibre, aquesta necessitat d'amor, que no l'expliques directament, però que està allà, sí. Aquest que expliques moltes vegades que estàs al recital que hi ets, però no hi ets, que sempre hi ha l'alcohol pel mig...
Sí, que hi ha... sense alcohol impossible.
Exacte. I que hi ha una manera, en el fons, com de... És com un ansiolític, l'alcohol, no?
Totalment.
És a dir, fa baixar tota l'ansietat, totes les pors, etc. Clar, perquè em fa la sensació que tu, com moltes, hem passat molt de temps pendent durant la seva vida de trobar l'amor, trobar una parella, i que totes les coses que eren escriure, és a dir, fer una carrera, quedaven en segon pla.
Bé, en el meu cas, no. O sigui, és veritat que la meva generació, com tantes, de sobte dius, hòstia, estàvem tots tan bé, aquí sortíem i tal, i tothom és com una fugida en parella, no? Tothom fuig en parella i, clar, i tu et quedes allí. I sembla com que la teva vàlua com a dona, o sigui, un home no tant, però una dona, la seva vàlua és la parella que aconsegueix. I avui en dia encara això pesa. Mm.
És a dir, jo està clar que tu volies escriure, perquè si no, no haguessis fet sí. Tota la carrera que has fet després, però sí que jo crec que com a dona d'aquesta generació et pesa això. Et sí, pesa sí. Saber, perquè hi ha alguna cosa en aquest llibre que està parlant de la vàlua. Què tenen aquestes dels pits petits que no tinc jo?
Sí.
A mi em fa la sensació que hi ha una reflexió sobre això.
Sí, 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 que hi és. No sé, però... A veure, jo això dels pits petits... Clar,
ho dic de broma, eh?
Sí, ho sé.
És una metàfora, per sí. Parlar de nimfes, si vols.
No sé, és que no sé, vull dir, no sé què contestar tot això, de veritat, perquè, a veure, jo vaig posar lo de pits grossos perquè, clar, jo és que sempre he tingut els pits grans, i quan era petita ja, doncs, hosti, anava amb nenes i jo tenia allà uns pitarros i estava prima, no?, bastant prima, aleshores, no?, i aleshores, però que aquelles popes, no?, que diem a Lleida, no?, i dius, hosti, tu, sembla com allí la bandera femenina allí passant, no?
Que per què? Perquè ser femení... Ser femenina és un problema?
A veure, és que en segons quin tipus... Per exemple, jo amb el meu cos i tal, a segons quin ambients, de puta mare. Però a l'ambient aquest intel·lectualoide, puta pena.
Yeah.
Saps?
Vull però llavors dir... et valoraves més per aquesta mirada no, masculina sí, que per la teva literatura.
Sí. No, jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Tota l'estona. Per exemple, tots els homes, o sigui, tota la gent que havia de validar, perquè hi ha d'haver una validació dels teus escrits o del que tu facis, i qui fa la validació té importància, no? I aleshores, qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Això ho expliques, no?, que hi ha un moment que te n'adones que el cap del teu pare... l'amo del teu sí. Pare, l'amo i Déu, sí. Que dius del teu pare, tens 15 anys i et mira el pit.
Clar, i jo me'n recordo una vegada que hi havia un home que sempre me tirava els trastos i tal, i ell feia crítiques i no sé què, i vam quedar una vegada, vam anar a dinar i tal, perquè li havia passat un llibre, perquè se'l llegís i tal, perquè, clar, és que és això, acabes d'alguna manera, diguem... sent una mica miserable, per dir un plata, perquè, clar, has de donar-li les teves coses a homes. O sigui, no...
Què vols dir, les teves coses a homes?
En aquella època, sobretot, o sigui, no hi havia dones. O sigui, i els homes que hi havia eren homes que d'alguna manera et valoraven també per si els agradaves o no els agradaves. Com a dona, saps?
Sí, que no importava si escrivies bé.
Jo perquè... penso que no gens.
Uau!
Jo crec que no gens. Jo això és el que jo, això és el
I
que
això
notava.
Vol dir que també no et vas sentir valorada pels teus companys del moment?
No, sí, l'Enric i tots ells sí. O sigui, curiosament me valoraven. Jo estava molt bé amb ells. No. Per això no me'n vaig adonar que no hi havia dones, segurament, no? Jo estava bé amb ells. O sigui, jo a l'Enric me l'estimava, evidentment. El Víctor també, no? I la resta els hi tenia afecte i em semblaven majos. Després hi havia la Memi, el Pau Riba, que m'agradaven molt, no? No, era gent que m'agradava. O sigui, a veure, això no vol dir que jo es combregués amb certes maneres o actituds de vida seues, Però bé, no, per estimar no cal combregar.
I tant. De fet, tu parles, per exemple, en aquest viatge, perquè hi ha mort en aquest viatge del Pit Adormit, en aquest llibre, sí, però també hi ha molta vida.
Sí.
I parles, per exemple, que tu als recitals t'agradava sempre fer coixí, menjar, i que estaves amb gent que lo de menjar li importava poc.
Me posava en negre. És que m'ha semblat un tonto. Dic,
clar, si tot el dia drogats i beguts.
Exacte.
Una mica fa la sensació.
Sí, i a més, o sigui, a veure, a mi m'agrada menjar esmorzar, dinar i sopar com a mínim,
clar,
no? I aleshores, i si no, doncs, no sé, dinar, sopar, esmorzar, bueno, a mi m'agrada menjar, no? I aleshores, a part, que és que sense menjar, això, mira, només llegint la Ilíada i l'Odissea, cada dos per tres surt.
Clar.
Aquest, el puto ventre que diu a l'Odisseu, no?, que ens fa fer tantes coses. És que realment, sense menjar, és com l'aire, o sigui, són elements que... I aleshores jo pensava, però aquesta gent que es pensen que viuran de l'aire, no? Doncs no. I clar, i ells no, venga, anem a fer això, potser... Ai, menjant a les 12 de l'any, i jo, una gana que tenia, els hagués matat a tots.
És curiós que justament en aquest moment, que aquest llibre parla d'aquest moment d'estar malalt i d'estar tan a prop de la mort, tu estàs revisitant la vida.
Sí,
la vida, la sexualitat, això, la poesia, el menjar... No t'interessa el trauma.
A veure, sí que hi ha un trauma, hi ha dolor, no? Hi ha molt dolor. Però
busques la bellesa, també,
clar,
el dolor.
Clar, estic tota l'estona intentant... Doncs jo crec que, d'alguna manera, si me'n vaig a parlar d'aquestes coses és perquè allí trobo la força d'un cos que ja no me respon, no? O no me responia, no? Ara sembla que tinc un diàleg.
T'està responent.
Sí, sí.
M'imagino, hi ha un moment que m'emociona molt perquè dius que quan t'assabentes que tens càncer, que és una cosa que trobo molt forta, és que t'agafa alegria.
Sí.
Explica'm això.
És que no m'ho puc...
És raríssim.
És molt raro.
Una estranyesa, després et vas caure als inferns, diguéssim, sí, però al principi t'agafa alegria. Per què?
Molta
perquè
alegria.
Perquè dius, així estaré estirada al llit i podré escriure més, o com va?
No t'he sentit. És que, a més, anava pel carrer amb els auriculars i anava escoltant música supercontenta... I super, no sé, era
com una eufòria estranya.
Una eufòria molt estranya, no sé per què. Però també, per exemple, quan me vaig llegir el llibre, que clar, aquest llibre l'he escrit, diguem, ha estat escrit així com un
a
diari.
Trossos.
No, tot seguit,
sí,
excepte el final, perquè vaig fer el tros de... bona part dels recitals de Mallorca, ho vaig fer tot seguit, i aleshores, clar... Allí vaig tenir més feina perquè, clar, no era anar amb lo so, sinó que aleshores, bueno, vaig tenir més feina, no? Però, clar, quan me'l vaig llegir, al principi, veig que hi havia un tros que vaig posar, i això és un senyal de que no moriràs. O sigui, ja al principi, o sigui, això devia ser, doncs, quan encara no m'havien ni tan sols tret operat per treure'm el tumor, no? És que... I allí està posat això, i dic, fixa't,
creus que tenies la convicció d'escriure em salvarà?
No, no ho sabia. O sigui, a tot el llibre crec que es veu clarament que hi ha un moment que jo penso que realment me moriré. De fet, jo aquest llibre és que no sabia ni si l'acabaria ni m'ho plantejava. És que no era important acabar-lo. O sigui, no l'escrivia tampoc perquè el llegís ningú. Per mi ho era tot, o sigui, era la meva vida, o sigui, perquè, clar, quan una persona no pot... A més, jo vivia sola, no? I aleshores, bueno, amb els meus animalets, però ara més un, no? Però, a veure, no sé, no hi ha res més amb aquesta vida. No hi ha gent que et porti el dinar, l'esmorzar, el sopar, no? Vull dir, jo a vegades havia de trucar al meu germà perquè vingués, perquè no podia aixecar-me, o sigui, no podia. Jo intentava molestar el mínim possible a tothom, no? Però... No sé, vull dir... Bah, a mi era la meva vida, o sigui, tota la meva vida era aquesta. No n'hi havia d'altra. O sigui, jo no sabia. O sigui, jo, hi ha moments que creia fermament i el meu entorn tan bé que... A veure, que jo no passaria. O sigui, que em moriria. I després, doncs, bueno, la cosa es va anar arreglant i al final dic, hòstia, doncs no m'he mort. No? O sigui, i...
Ara hauré de continuar escrivint.
No, és que era molt surrealista tot, perquè, clar, jo parlava per telèfon, no? Això sí, i... Bueno, quan no
estava parles bé, dels amics, parles sí, de l'amistat, sí, de la gent que et va cuidar, que t'enviaven missatges, sí, que et deien coses, no?
Clar, és que és molt important, això. Clar. Sembla que no, però... I després la, de l'Esther Xargay i la Liz Costa, que estava amb les tres en càncer, i elles dues es van morir. I aleshores, clar, això a mi em va caure a sobre... Buah, va ser un moment per mi duríssim.
Et faré aquella pregunta que segur que t'han fet aquests dies i fa tanta ràbia.
Quina?
Ha sigut curativa aquesta escriptura o curen els medicaments?
A veure, aquesta escriptura per mi ho ha sigut tot. O sigui, és que és allò, és com si hagués viscut en una illa, jo sola, doncs, no sé, amb un animal o... Saps? Vull dir, no hi havia res més. O sigui... Era un Robinson Crusoe.
Al mig. Robinson Crusoe i també Muntanya Màgica. Parles del llibre de Thomas Mann.
És que clar, aquest llibre per mi era una guia en aquest moment, perquè clar, és que Thomas Mann explica també la diferència entre el món dels sants i el món dels malalts. Són dos mons completament diferents. Aleshores, quan estàs com a malalt i veus el món dels sants, és que a mi me costa. A veure, m'ha costat molt reintegrar-me en aquest món, perquè és que no té sentit. Bueno, això ja ho sabia.
Quin és el món que no té sentit? El dels sants?
El dels sants.
Sí,
no en té.
Per què? Explica'm això, que això és bastant fort, eh? Què dius,
sí,
ara?
Però, mira, això...
Dolors Miquel.
No, mira, si tu veus la pel·lícula aquella del cavall de Torí, del Bellatar, t'ho explica perfectament. O sigui, Bellatar explica perfectament aquesta sensació que jo et dic ara i que Thomas Mann també explica a La muntanya màgica, de que el món dels malalts i el món dels sants no tenen res a veure. A veure, Thomas Mann no té aquesta sensació que jo tinc, no? Però, de fet, el protagonista, Karstop, no vol tornar a la vida i espera alguna cosa. No vol deixar de ser malalt, encara que no està malalt, saps? No sé, és que es veu tot com a... No té sentit. Ara què fan? Ara tots corren cap aquí...
Per què es barallen?
No, però ja no és el que es barallen, sinó que fins i tot quan surten contents a fer una processó, dius, què estan fent? O sigui, és tot com a molt, diguem, estrany, no?
Però, perdona, ser poeta no és veure el món també amb una mica d'estranyesa, sempre?
Sí, però la malaltia, diguem, és que ja... A veure, tu veus amb estranyesa i et preguntes, però quan... Ai, li estic donant cops al micro.
No passa res, així es veu que és de veritat, aquesta entrevista.
Doncs,
que he vingut a Tarragona per tu, eh? No ho faig per tothom, això, eh?
Ai, gràcies. Em pensava que dic, m'ha fet molta il·lusió, a veure. Doncs... No sé, o sigui, jo ho veia molt estrany, tot el que feien, és que si tiraven petardos, que si ara se disfressaven amb uns sacs i deien que eren dimonis, i... o ara se reunien... No sé, ho veia tot tan estrany, eren com uns ritus, per a mi, com si hagués arribat als ritus dels marcians alienígenes que
no
entenia.
És com que tu mires tot de lluny, podríem dir.
De lluny i que no té sentit. Dius, però per què fan tot això i si deixen
però
la vida?
Però prefereixes estar sana, oi?
Sí, més que res perquè el cos fa patir.
A tu, que més lluny de la mar i del cel, a tu, que en el fons de la terra i l'infern es trobó el senyor d'una fe sense fi i d'un Déu ple d'amor i d'un Déu que la vida et senyala el camí.
Has trobat la bellesa en aquest pit adormit i has parlat molt de pits. Hem fet la broma abans dels pits petits i els pits grossos, però has anat buscant a la història, a la literatura, a la filosofia, el valor que se li ha donat als pits. I has deixat anar frases, és a dir, que marquen, que emocionen, però a mi em fa la sensació que els pits de les dones són aquell lloc d'on tothom vol xuclar. I no només parlo del sexe. Estic parlant d'una cosa més metafòrica. Són com les mares que ho donem tot.
Tot. És que jo, clar, jo... És que al fons de tots aquests pits hi ha la idea de la mare. Totalment. O sigui, la dona mare, la dona creadora, la dona fèrtil, encara que no sigui fèrtil, no? O sigui, al fons hi ha això. O sigui, i després, jo el que em va fer al·lucinar molt, 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 perquè vaig trobar uns turons en forma de pit que estaven a Gales, no? I aleshores, doncs, vaig començar a buscar, perquè se'ls deia d'una manera en concret, i me'n vaig adonar que a tot el planeta, o sigui, a tot arreu, hi ha muntanyes o pics o turons que tenen el nom, o sigui, que tenen, que se'ls diu el pit de tal, el pit de l'adolescent, el pit de la verge...
Tothom vol veure pits per tot arreu.
Tota la terra està plena de pits, és a dir, l'home, amb les seues paraules, ha marcat la geografia, no? I tot està ple de pits. O sigui, tu no, una muntanya no es diu la polla amb perdó de no sé qui. Això no es troba.
No.
Tot i que sempre he dubtat, això del romànic, l'únic que m'ha fet dubtar molt és aquest fet del campanar aixecat cap a dalt, no? Que l'he vist sempre molt fàl·lic, això sí.
És l'única cosa que és sospitosa.
Sí, és l'únic que em fa, diguem, desbancar-me una mica del romànic, no? Però...
Però la resta... És a dir, has fet aquest viatge que suposo que t'ha fet reflexionar i t'ha fet també entendre el que t'estava passant.
Sí,
entendre la malaltia, em fa la sensació.
És que, per exemple...
Que tota la història que portem, tota la història cultural que tenim a les esquenes, és molt més important del que imaginem fins i tot quan estem transitant per la vida.
És que jo, en aquest moment vaig trobar molt important el que era precisament això que tu dius, la història cultural, tota la cultura, tot això era aliment pur i viu. O sigui... Era una, i per això jo estava tota l'estona...
Tu et vas amorrar també les popes de la història
de
cultural.
De la història cultural, totalment, no? Perquè realment, o sigui... I després, clar, el que passava, per exemple, que jo passava per coses que eren molt fastigoses, no? I aleshores, clar, l'escrit em permetia transformar-les, o sigui, fer una transmutació, així en plan alquímic, gairebé, no? O sigui, traure bellesa d'on només hi havia hagut, doncs, lletjó... Bueno, la lletjó també la podríem discutir, no? Però, doncs, brutícia, no sé, coses horribles, no? I aleshores permetia, doncs, fer una altra visió. O sigui, reconstruir aquell pensament, no? I lost my heart under the
bridge to that little girl. I si la Dolors Miquel, per exemple, també parla d'aquesta geografia del cos, també hi ha molta geografia en aquest llibre, perquè a mi m'ha emocionat molt que t'has dedicat a parlar de les places dels pobles, que important la plaça del poble, la tarima aquella on recitàveu els pobles. Si vas fins a Cadaqués, em fas tot el recorregut dels pobles de Catalunya. També hi ha en aquest llibre un amor a Catalunya, però Catalunya...
Els països catalans,
sí. No només Barcelona, parles de València...
I, no, i això no està fet a posta.
Però t'ha sortit, eh?
Clar, perquè jo ho sento. Així, no? I aleshores és veritat, he parlat de València, no? I clar, allà no vam fer gira, no?
Sí, però dels camins, de Mallorca...
De Mallorca, els camins, com eren les cales, els arbres que hi havia... Doncs jo què sé, les flors que trobàvem, no? Vull dir, sí. O sigui, sí, la terra té una presència... gairebé de personatge, no? Hi ha molts moments, no? Perquè, clar, és que vivim sobre ella.
No, i també perquè jo crec que amb aquest viatge per la poesia i per tot aquests recitals d'això de finals dels 90, estàs també fent aquest viatge per aquesta Catalunya que sembla que ara no hi té ningú que li reciti. No hi ha ningú que li reciti en aquesta Catalunya.
Oh, sí, és com els socialistes. S'acaben els recitals.
Serà això.
Ai, sí, he vist una foto avui terriblement, diguem, inquietant, que era l'Illa amb el Bad Bunny a la Sagrada Família, tu.
Sí.
O sigui, Illa, Bad Bunny, Gaudí.
I què?
Doncs, no lliga. O sigui, és horrible. O sigui, no sé, és que no té sentit per què el Bad Bunny va amb l'Illa. I què hi fa Gaudí allà al mig? O sigui, el més que greu més sap de tot és el pobre Gaudí. Que ell va fer allí una història espiritual i tal, i no sé què, i meravellosa, no? Bueno, hi ha molta gent que la critica, jo no. Però què fan aquests allí? El Bad Bunny, si hi hagués anat sol, però amb l'Illa havia d'anar.
No crec que anessin junts.
Vols dir?
Dolors Miquel, m'estàs trencant el clímax, i jo estic aquí amb el pit adormit, edició 62, que és una meravella de llibre, i ara no sé com hem anat a parar aquí.
Però és que la vida és així de sorprenent.
Exacte, Bad Bunny, mare meva, que ens faltava. Sentit de l'humor també n'hi ha en el llibre.
Sí, és que l'humor és molt sa, respires més bé. De fet, quan rius, tens més aire, no? O sigui, de fet, nosaltres...
Se t'inflen els pits.
Sí, estem... I a part se t'inflen els pits. Els altres coses. Doncs, a veure... Ara que estem respirant tots el mateix aire, o sigui, és que l'aire és comunista. L'aire és comunista.
Amb aquesta frase jo crec que ja hauríem de deixar aquí, perquè... En fi, moltes gràcies. Moltes gràcies per escriure aquest llibre, El pit adormit, edició 62, Dolors Miquel, un gust. He baixat a Tarragona, però amb tu aniria al fi del món, perquè...
Jo amb tu també.
Val la pena. Casem-nos, casem-nos, no esperem més.
Casem-nos de seguida.
Ara anem a comprar els anells aquí.
Exacte.
Aquí a la Rambla. Merci.
Gràcies. Les dones i els dies, a contracorrent des que van néixer. Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
Poder romàntica.
La nostra tàctica és fer aquest programa fins a les 10 de la nit. Georgina Monge, que hem estat aquí sentint a la Dolors Miquel, que l'hem gravada aquesta tarda, i tenim moltes coses a dir. I tu tens ganes de parlar-nos del deepfakes, que m'has d'explicar exactament què és això. Sí. Bona nit.
Bona nit, Montse. Anem a parlar de què és el deepfake, que, per qui no conegui què és, són aquestes imatges ultrafalses generades per la intel·ligència artificial. Jo en català ho he vist traduït per hipertrucatge. I seria una mica com les fake news, les notícies falses, però en versió imatge.
És a dir, com aquella imatge que avui hem vist del Bad Bunny i l'Illa, que jo tinc els meus dubtes que allò fos veritat i que passés a la Sagrada Família, eh? Que sé que és real, sé que és real. Nil Via diu, és real, sí, però podria semblar un deepfake.
Ara ja dubtem.
Podria ser un deepfake.
Podria semblar-ho, sí, sí, sí.
I escolta, i això, com relacionem amb la violència masclista?
Doncs perquè hi ha persones que han aprofitat aquestes noves eines de la intel·ligència artificial, com per exemple el reconeixement facial, per atacar dones, no? Que han fet coses com, per exemple, crear imatges falses de dones reals a les quals les despullen amb les eines que facilita la intel·ligència artificial.
Vaja, que tenim dades de com aquesta mena de trucatge, podríem dir, aquests hipertrucatges, sobretot s'utilitzen per finalitats pornogràfiques, no s'utilitzen per fer el bé.
Exacte.
Ni per fer la gracieta de Batllal, ha estat enganxada amb Bad Bunny en una discoteca. No, s'utilitza per
fer mal. Exacte, la majoria de vegades el contingut és pornogràfic, i de fet ja sabem que també ha obert la porta a altres coses terribles, com imatges amb material d'abús sexual infantil, etc. No? Però la majoria d'ocasions, com dius, Montse, els deepfakes són vídeos porno modificats utilitzant tecnologia d'intercanvi de cares a través d'intel·ligència artificial, per la qual cosa la cara de la protagonista es reemplaça per una altra persona. Des del col·lectiu FemBlog, que és un col·lectiu molt interessant especialitzat en violències digitals, han compartit un estudi que es diu State of Deepfakes, que, com tu deies, Montse, revelava que el 98% dels deepfakes són de naturalesa pornogràfica i el 99% de les víctimes són dones.
És bèstia, eh?
És molt bèstia. De fet, aquesta pràctica s'ha convertit en una de les principals formes de violència digital masclista cap a les dones, amb un impacte claríssim sobre el dret a la privacitat, intimitat, honor, pròpia imatge.
Ja vam sentir aquelles notícies d'alguns companys de classe que amb intel·ligència artificial modificaven, és a dir, amb fotografies de les seves companyes, els hi canviaven la cara, i també doncs, el que feien era fer pornografia amb les imatges de les seves companyes de classe, però això és una tècnica, podríem dir, que ja fa molt temps que es fa servir i que va començar sobretot amb actrius famoses.
Sí, 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 es van fer famosos el cas del que van afectar l'Emma Watson, Taylor Swift, Scarlett Johansson, i aquí l'estat espanyol també se'n va fer molt ressò la comunicadora feminista Carla Galeote, que ho va denunciar per xarxes. I el que és més preocupant, jo penso, és que actualment s'ha estès a la modificació de contingut de dones anònimes fent servir fotos obtingudes a les seves xarxes socials públiques.
I, de fet, jo crec que part del problema ve del fet que és molt fàcil crear aquest tipus de contingut. És a dir, qualsevol, a més hi ha fins i tot aplicacions, m'imagino,
sí,
que t'ajuden a fer aquestes imatges falses.
Exacte, és facilíssim. Qualsevol amb un mòbil ho pot fer. De fet, des de FemBlog ho alerten que les aplicacions que ho permeten sovint estan disponibles a tots els nostres telèfons mòbils o fins i tot incrustades en alguns chats i canals del nostre Telegram, per exemple. I, clar, això facilita que la creació de contingut fals es faci amb amigues, amb parelles, amb exparelles, i això pot donar lloc a situacions del que s'anomena sextorsió, és a dir, extorsió sexual, en la qual es generen imatges sexuals d'una persona mitjançant intel·ligència artificial
i se li fa xantatge.
I se li fa xantatge. Diuen, si vols que eliminem aquest vídeo, doncs o ens dones diners o fins i tot es demanen favors sexuals a canvi.
Déu-n'hi-do.
Te quiero ride como mi bike, hazme un tape modo Spike. Jo la vaig.
De fet, avui que parlàvem amb la Dolors Miquel de pits, Segur que hi ha mil imatges, allò de canviar els cossos de les dones, fer-ne broma i fer, com dèiem, amb aquests objectius de convertir-les en mercaderia sexual. Com deies al principi, tot això del deepfake, d'aquestes imatges falses, és una forma de violència masclista.
Sí, exacte, és una forma de violència masclista per això, per la falta de consentiment, per la voluntat d'humiliar, denigrar o atacar la dignitat de les dones. I com hem dit...
El que passa és que aquí hi ha un buit legal impressionant, m'imagino.
Hi ha un buit legal tremendo, sí.
Perquè, clar, vas als Mossos d'Esquadra i dius, han agafat una imatge meva...
Clar,
és...
Ara, per ara, encara es pot saber si ha estat manipulada aquesta imatge amb relativa facilitat. Hi ha programes que ho poden identificar, però diuen que per com està evolucionant la intel·ligència artificial, pot ser que fins i tot d'aquí un temps no tan llunyà ens costi poder dir amb aquest programa certificar, mira, això és una imatge falsa, no?
A mi em passa, per exemple, quan vaig a Twitter, a vegades que hi ha algunes imatges o vídeos que són per enriure-se'n d'algunes dones amb poder, etc, que moltes vegades m'he plantejat, però això és veritat o no? M'ho he hagut de mirar dos o tres vegades.
Sí. I fins i tot ara ja desconfiem de les que sí que ho són, com ha passat, o amb el Dana va passar molt també, que no sabíem que era real, no? Quan hi va haver totes les inundacions, no sabíem que era real, que era fals. Per mi, el tema és que els deepfakes, com tu has dit, Montse, són molt fàcils de crear i els danys que poden generar poden ser d'una abast enorme. I davant d'això, jo crec que tenim un repte majúscul, perquè sembla que enfront un fenomen d'una abast tan gran i que sembla tan difícil poder actuar per aturar-ho, en comptes de centrar-nos en què fem per impedir que hi hagi persones que estiguin creant aquest contingut, que hi hagi persones que estiguin difonent aquest contingut, que hi hagi tantes persones que després comparteixen, no?, amb els telèfons el seu contingut... És a dir, en comptes d'estar centrant-nos en qui està exercint aquest tipus de violència, és com si tots els missatges els estiguéssim llançant a qui els pateix, no? Que són majoritàriament dones. I tots aquests discursos van en la línia de recomanar a les dones, doncs, que es protegeixin, a generar discursos dient que és devastador ser víctima de deepfakes, i sovint fins i tot s'acompanya d'un imaginari de quina vergonya que et passi això, i al final són discursos que revictimitzen a les dones.
Ah, clar. És culpa teva, pràcticament. Eh?
Exacte.
Per això et va encantar un article de la Núria Labau, que es diu, atenció amb el títol, Tenemos que enseñar a las chicas a estar orgullosas de sus mamadas. Clar, és que amb aquest títol
totes
ens
abocador.
Vam quedar aferrades en aquest text. De fet, la tenim al telèfon, la Núria Labau, que és periodista i doctora en antropologia social i que el passat mes d'abril va publicar al portal Contexto y Acción aquest article. Georgina, que a tu et va impactar.
Sí, a mi em va impactar.
Escolta,
molt.
Saludem-la perquè anem molt... molt fumudes de temps. Núria Labau, bona nit, com estàs?
Bona nit, un plaer estar aquí con vosotras.
Tu vas passar bé fent aquest títol?
Bueno, es un poco clipé, yo lo reconozco, pero bueno, es una frase de Virginie Spence a mí también me impactó y creo que transmitía bastante el mensaje que yo quería dar con el artículo.
Escolta, per què vas triar aquesta frase i què volies dir? Per qui no hagi llegit l'article, quina és la teva tesi?
Bueno, ella explica en una entrevista esta frase que en realidad no hablaba de los deepfakes, hablaba de un caso que también se hizo famoso de unos chicos de un colegio que difundieron una imagen de un adolescente que estaba chupando una polla, ¿no?, a otro compañero. Entonces, ella lo que le decía es, a mí lo que me sorprende es que a día de hoy todavía podamos avergonzar a una chica por una imagen de carácter sexual, ¿no?, que eso sea algo vergonzoso. Imaginaros cuando hablamos de los deepfakes, que ni siquiera eres tú realmente, ¿no?, que es una imagen de síntesis y que de hecho lo que hace es que la veracidad, digamos, pierda, ¿no?, la imagen pierda relación con la verdad, ¿no? Entonces, todavía más, esos mensajes que estamos produciendo, ¿no?, de que estas imágenes pues producen vergüenza, te dañan, bueno, pues lo estamos equiparando a una violencia, y es cierto que no hay consentimiento en la difusión o en la generación y por tanto es una violencia, pero es verdad que tenemos que hacer emerger otro tipo de discurso precisamente para cuando a las chicas les pase esto o a las mujeres nos pase esto, pues suframos menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otra serie de mensajes que igual tendríamos que estar produciendo, ¿no?
Sí, de fet, al teu text, Núria, parles de la vergonya com una eina de control social, especialment per les dones, i volíem, si ens ho podies explicar una mica i compartir els efectes que té aquesta vergonya, per una banda, no?, en el dia a dia de les dones, i per l'altra banda, també, com aquesta idea de no avergonyir-se també pot ser difícil d'assumir per moltes persones, no?, i com ho podem treballar, això, socialment.
Sí, bueno, la vergüenza ya sabemos que siempre ha sido como una herramienta de control de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Es verdad que esta sexualidad pues se ha restringido mediante medidas coercitivas, pero también mediante la culpa, ¿no? Haciéndonos sentir culpables o sentir vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, digamos que aunque hoy todavía somos más libres, ¿no? Los restos de esta moral siguen funcionando a través de estas exposiciones públicas, ¿no? O de la amenaza de esta exposición pública. Entonces, bueno, yo creo que el feminismo lleva mucho tiempo luchando contra esto, ¿no? Tratando de que la sexualidad también sea un ámbito propio nuestro, un ámbito para nuestra libertad. Y bueno, y todavía es verdad que queda mucho por hacer si vemos que cuando una imagen de este tipo se difunde, todavía avergüenza más, digamos, a las mujeres que la sufren que a las personas que la han difundido, ¿no?
Clar, quan hauria de ser, quan hauria de ser al revés, no? De fet, ara m'ha fet recordar això, que hi havia un documental que va guanyar un premi, l'últim premi Gaudí, que es diu Diari de la meva sextorsió, d'una noia que va perdre el seu ordinador a una estació de tren de Madrid, a Atocha, i que aquell, durant mesos, li van estar fent xantatge, i al final ella va decidir penjar les fotos que estaven, que, per les quals li estaven fent xantatge, i d'aquesta manera va burlar, podríem dir, el seu assetjador. Així que potser hem de començar a anar per aquí i fer el que ell havia fet en aquest diari d'una sextorsió. És una bona idea.
Bueno, es verdad, o sea, yo creo que eso es un ejemplo maravilloso, pero es verdad que cuando se difunden este tipo de imágenes, bueno, no todo el mundo es capaz a veces de confrontar las consecuencias, ¿no? Pues un adolescente en un instituto donde sufre bullying, ¿no? O tiene que, ¿no?, atravesar ese pasillo donde todo el mundo la señala.
I una dona adulta, clar, i una dona adulta que potser té una feina de cara al públic o en un...
Por ejemplo, hay gente que puede perder su trabajo por algo así, ¿no? Incluso, o sea, es verdad que estas imágenes pueden producir mucho daño y, por tanto, es cierto que una tarea es estar del lado de estas personas que las sufren, ¿no? Y hacerles sentir acompañadas, y también hay una tarea del feminismo que es intentar que esto no siga pasando. Pero bueno, es verdad que a veces nos olvidamos también de poner el acento en que no deberían dañarnos tanto, ¿no? En que todavía deberíamos empujar un poco esa libertad sexual y esa sensación de que cualquier imagen nuestra, incluso sea de una práctica sexual, no debería avergonzarnos, debería avergonzar a los que las mueven.
Totalment. Ens agrada aquesta imatge. Núria Labau, moltíssimes gràcies. Merci.
Gràcies.
Bona
a vosaltres.
Gràcies.
Bona nit.
Georgina Monge, com sempre ens encanta que vinguis al programa, que ens faci reflexionar. Escolta, avui hem anat una mica estretes, perquè clar, Dolors Miquel copa molt d'allò.
Donava per molt, clar que sí.
Donava per molt. Moltíssimes gràcies, fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies. Demà ja sabeu que s'acomiada Alexia Putellas del futbol, del Barça, i farem un programa especial parlant de dones, futbol, i estarem molt atents al que passi. Moltíssimes gràcies, bona nit.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.